Connectats al Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Sant Cugat et convidem a celebrar aquest dia amb nosaltres. El 16 de febrer, a les 4 de la tarda, a la sala Ensem Claver del Teatre de la Unió, a Sant Cugat del Vallès. Reserva la teva entrada a connectats@cugat.cat. Col·laboren Amics de la UNESCO Sant Cugat Valldoreix i Ajuntament de Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del dijous, se sent aquesta música i vol dir que comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Però, com sabeu sempre, abans... la humilia de Molta Comèdia. Avui, Dia Mundial de la Ràdio. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El diumenge, dia 13, es celebra el Dia Mundial de la Ràdio, que es va proclamar l'any 2011 pels estats membres de la UNESCO i adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2012. Precisament en un 13 de febrer, i que per aquesta raó es va convertir en el Dia Mundial de la Ràdio. Aquest any, l'UNESCO presenta el dia com si sí a la ràdio, sí a la confiança. I ho reforça amb tres conceptes bàsics que són confiança en el periodisme radiofònic, confiança i accessibilitat i confiança i viabilitat de les emissores de ràdio. Podríem dir que, com passa amb tot, hi ha emissores que responen a aquests tres conceptes, és a dir, confiança en el periodisme, viabilitat, etc. Però, malauradament, no podem dir que sigui així sempre i a tot arreu. Però ara no ens ficarem amb això. En qualsevol cas, aquesta homilia només vol ser un recordatori d'aquest dia i confirmar que en dos de les arts escèniques, que són el teatre i la música, la ràdio ha estat, és i serà fonamental. Amb la particularitat, avui, que mentre el teatre i la música, qualsevol tipus de teatre i qualsevol tipus de música, són arts efímeres que moren quan acaba la funció o el concert a l'escenari físic, a la ràdio hi ha la possibilitat de tornar quan vulguis, amb el poc cas, gairebé a tot arreu. Finalment, voldria dir que per algunes generacions la ràdio ha estat la primera possibilitat d'accedir a aquestes dues arts escèniques, el teatre i la música. Escoltar una obra de radioteatre fet per actrius i actors amb les veus idònies, escoltar una òpera, un concert de jazz, una cantant o uns grups de música pop, balades o boleros, ha suposat el primer esglaó d'una afició que després s'ha convertit en necessitat, amb una necessitat de gaudir-los en directe. Però la ràdio ha estat, d'alguna manera, el camí per poder-hi arribar. Aquesta casa també ha recuperat el radioteatre i sempre la música està present a moltes hores del dia. La ràdio està sempre amb nosaltres, i a totes hores del dia, com deia. Amén. Estem escoltant un fragment del Rèquiem de Mozart, Dies Irae, precisament perquè el divendres 18 de febrer al Teatre Auditori de Sant Cugat Crea Dance Company by Maria Rovira presenten aquest espectacle multidisciplinar. I per poder parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon, espero que m'escolti, a Maria Rovira. Maria, bon dia.
Ja, bon dia.
Bé, jo estic molt content, estic molt feliç de poder parlar amb tu perquè penso que estem davant d'un espectacle d'aquesta importància, d'aquesta complexitat, que m'agradaria que ens expliquessis una mica exactament com va arribar en el seu moment.
L'espectacle es va estrenar l'any 2019, a final d'any, al desembre, i va ser hagut un encàrrec del Teatre Victòria de Terrassa i va ser un espectacle interessant. I la veritat és que quan em van dir allò del Rèquiem, jo vaig dir el Rèquiem, però segur que ara és una època tan... A mi m'encanta el Rèquiem, però... I vaig dir... No, sí, i no sé, vaig estar com amb dubtes de la vida. Vaig estar estudiant molt de Mozart, vull dir que jo ho sabia perquè havia fet també la carrera de música, però em vaig voler fixar molt, molt, perquè dic, va, tenim que fer una obra molt especial de la vida i la mort, perquè després de la mort hi ha vida, després de la vida hi ha mort, i vaig començar doncs, a parlar amb filòsofs, amb músics, amb tothom. I, bueno, jo, és una obra que em va emocionar molt i que jo, no sé, també de vegades pensava, és una, igual és una passada el que dic. Uns anys, que la meva mare anava a fer 90 anys, i jo pensava, ostres, igual és que és un moment de la vida de la meva mare, i que doncs, jo tinc que fer una obra molt... molt animada amb lo de l'amor i la vida, no? I tot plegat. I, bueno, la vaig fer amb aquest sentiment i després, al cap de 2 mesos del Covid, o sigui que res, ha sigut com un espectacle que realment amb tota la gent i a tots els llocs on hem anat a fer-lo, tota la gent que ha fet amics, parents, i que tot, bueno, tothom s'ha emocionat i tothom es queda emocionadíssim i dient que és un espectacle que els anima l'ànima, no? I això a mi, doncs mira, em fa molta il·lusió.
La veritat és que pensem en un espectacle en què hi ha moltíssima gent col·laborant. Deu ser molt difícil, a part de crear la coreografia, que en definitiva tu estàs marcat sempre més com a coreògrafa que com a ballarina, inclús com vas començar amb Trànsit, amb el grup de Trànsit.
Sí.
Que hi ha 13, si no m'equivoco, 13 ballarins i ballarines, que hi ha doncs, una orquestra, en aquest cas la Simfònica del Vallès, aquests 4 solistes imprescindibles per poder fer el Rèquiem, i en aquest cas, aquí, el cor de Cambra de Granollers, dirigit per Josep Vilajuvé, que és un cor d'una qualitat extraordinària que aquí hem tingut ocasió de poder-ho verificar diverses vegades. Aquesta conjunció, aquest grup tan divers de gent i aquesta música tan important, tan definitiva de Mozart, jo personalment et pregunto, com crees una coreografia? Com crees uns moviments que s'ajustin a tota aquesta percepció que deies tu doncs, de vida, de mort, i que té aquesta força tan brutal musical?
Jo no sabria molt bé com dir, però, per exemple, la meva vocació de la vida sempre va ser coreògrafa. Vaig fer l'estrena de clàssic, aquí no existia contemporani, quan jo tenia 18 anys, i havia acabat la carrera de clàssic i vaig tenir un professor francès. I em va dir que hi havia el conservatori de dansa contemporània i me'n vaig anar allà amb 18 anys. Me'n vaig anar doncs, 4 anys a París a fer la carrera de dansa contemporània i d'allà em van becar a Nova York anar-me'n a treballar amb el Cunningham. I sempre volia ser coreògrafa, mai ballarina, ja està de petita, a mi quan em deien, i tu què vols ser quan siguis gran? Ballarina, jo deia, no, jo vull inventar balls, perquè la paraula coreògrafa ni existia, llavors, no? Jo sempre mirava les pel·lícules que sortia el Gene Kelly i tot això, i que m'encantaven, i aleshores, com faig jo les obres? És com, jo des de jove em qüestionava, si una persona vol fer coreografies, només és com si fossis un director de cine, que has de saber quina música vols, per què la vols, què és el que has de demanar als músics, que han de fer quan els encarregues una música, i quan te la carreguen a tu, l'has d'estudiar tu. Però vull dir, què és el que has de fer? Què és el que...
Però, sí, és que et sento una mica malament, Maria.
No, és per anar amb cotxe. No, que és, i aleshores, clar, quan, tampoc jo penso que l'important de les coreografies són els passos, no? Sinó que són els sentiments que el moviment et fa fer, el moviment, no? I aleshores és la meva manera de treballar aquesta, i per això aquest requiem ha sigut com molt especial. I, per exemple, jo vaig parlar amb l'Orquestra del Vallès i els vaig dir, escolta, és que a mi no m'agradaria que comencés l'obra amb la música del principi del Requiem, m'agradaria començar amb les respiracions dels ballarins, perquè representa que s'estan movent a un altre món, i que al final, quan s'acaba la música, que és la primera del principi, m'agrada més que després la gravem corpus, perquè és com enviem una persona cap a la vida, no? I tot això, i es van quedar així, i després van dir, ostres, però doncs ens sembla fantàstic això que has proposat, i les músiques, doncs vinga, si fem el Requiem, i apuliem aquesta cançó, fem els corpus, i fem això, i és molt especial, i és molt... No sé, això la gent ja ho anirà veient aquí a Sant Cugat, és molt, molt especial.
Bueno, jo penso que aquí has tingut, jo recordo dues obres amb trànsit, que vas estar aquí fa alguns anys, o sigui que a partir de... Bueno, trànsit va ser potser una de les primeres companyies en aquell moment d'esclat de dansa a Catalunya, una gran força. Jo recordo aquella obra, El punt de la memòria, que era l'any al març del 96, i després sí. I després el salt de Nijinsky, que va ser el novembre del 2010. Però sí, després al cap del temps, amb el Carmina Burana, en aquest cas ja em crea Dance, no? Que va ser l'any 2019, o sigui que has tingut una presència en el Teatre Auditori sempre amb una resposta, penso, molt molt bona del públic, no? Tu en aquest moment...
Sí, el mateix que Sant Cugat, és dels llocs han apostat la dansa sempre, i que aquest auditori...
No m'arriba la teva veu bé, Maria. No m'arriba bé.
Arriba.
No. No m'arriba. Estàs movent-te o...?
Ah, sí. Estic fent tus. Una muntanya per la nova O. Em sents?
Sí, ara una mica millor. Digues.
Doncs pues això, que Sant Cugat és un dels llocs més apostadors per la dansa i per la cultura. I sempre tota la vida, jo com dic aquí en trànsit, doncs, magnífic. I per això estic molt, molt contenta de que tornem a venir aquí a fer el Requiem, i que espero que la gent disfruti.
Perquè tu ho explicaves en una entrevista que hi hauria un desig de poder ser una companyia resident en el Teatre Auditori. Hi ha algun tipus de conversa, de gestió prèvia amb aquest tema o no?
No, bueno, amb el que està portant ara parlat, i que, bueno, tenim que fer algunes reunions, però bueno...
Perquè penso que seria molt interessant des de tots els punts de vista, està claríssim.
Clar, i és que jo tota la vida que he treballat en companyia d'estranger i he dirigit companyia de l'estranger, sempre he viscut en un teatre, no? I és la meva vida, i aquí és més difícil, perquè no hi ha... No és normal que no hi hagi companyies residents o teatres en aquest país, no? Perquè Espanya, n'hi ha a tot arreu del món, que són primers ballarins i ballarins fantàstics. Vull dir, quan viatges només fas que trobes ballarins catalans que són meravellosos, i que si el ballet de Canadà, que si el ballet d'Hamburg, o sigui, tots. Jo sempre tinc molt bé. Vull anar a Barcelona, que són de cada ciutat, i que hi hagués una companyia oficial, perquè així ens quedaríem. I això és un... Jo ja tinc una certa edat, que ara el que vull és lluitar perquè coses, perquè realment existeixin les companyies bones, oficials, amb teatres i que s'ha de donar suport, no? Perquè no, no és un hobby ballar, és una vocació.
Clar, clar, és una professió que ha de mantenir-se i que, a més, necessita d'una inversió constant per poder-ho mantenir d'aquesta manera. Jo sempre parlo d'inversió i no pas de despesa, perquè a vegades des de segons quins llocs es veu només això com una despesa. Jo penso que no, que és una inversió cultural. En aquest moment estàs amb aquest rèquim, però hi ha algun projecte, em sembla, immediat, no? O proper per fer un nou espectacle?
El proper espectacle, de moment es diu Odissea, perquè és com l'haver sobreviscut tot aquest Covid, no? És agafar una mica l'inspiració del llibre de l'Ulisses, no? I és una mica enfocar-ho al món d'avui dia, no? I començarem ara d'aquí un mes i mig a assajar i esperem que també vinguem aquí a fer-ho a Sant Cugat. I també és una cosa que es fa amb dramaturgs, amb músics i, bueno, ara començarem d'aquí uns mesos i ja t'ho explicaré. Estem aquí fent fotos a la muntanya.
Ah,
amb els ballarins amb una cama elàstica volant al cel i per la supervivència de l'Odissea, que estem fent unes fotos fantàstiques.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs t'agraeixo més de l'atenció per poder estar uns minuts amb nosaltres, perquè estàs en plena feina de projecció del futur espectacle. Vaig llegir també que tenies molt interès, que t'interessava moltíssim la possibilitat de poder fer alguna cosa pensant en la música que habitualment doncs fa en Jordi Savall, que és també veí, sí, bueno, gairebé veí nostre també.
És la il·lusió de la meva vida, des que som jove, sempre. Perquè jo ja quan vivia a França, el Jordi Savall també feia moltes coses a França.
Sí.
Com era tan famosa a Catalunya.
I aquella pel·lícula tan fantàstica de Tu le matin du monde, que és una gran pel·lícula. I a la vegada una gran mostra de música.
Sí. No.
Sí?
Com vaig dir,
Molt bé, Maria. Doncs, gràcies per l'atenció i esperem que el divendres vinent, el divendres 18, tinguem aquí al teatre una demostració més clara, altra vegada, de la contundència, de la qualitat i d'aquest interès en poder fer algun tipus de cosa que s'aparti una mica del corrent. I d'aquesta manera, doncs, que tinguem un espectacle per gaudir-ho tots. Moltes gràcies, Maria Rovira.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
I seguiu-lo amb la feina.
I tant.
D'acord, gràcies. Bon dia. Bon dia. Teníem una mica de problemes per poder enraonar amb la Maria Rovira per la seva posició, com ens explicava que estava, en definitiva, preparant un treball de projecció del nou espectacle que està preparant i, per tant, en el lloc on estava, les coses no li van bé. El tema de la dansa i aquesta separació entre, que molts fan d'una forma rígida, jo penso que no s'ha de fer d'aquesta manera, que és entre el que en podem dir la dansa clàssica, la dansa que va començar sobretot a fixar-se al segle XIX, perquè ja existia, evidentment, feia 2 i 3 segles, i la dansa contemporània. Diguem que la dansa contemporània, aquestes diferents maneres d'entendre aquesta faceta de la dansa, ve de lluny ja, estem parlant d'un segle com a mínim, i probablement tothom estaria d'acord en que la precursora, la que va començar doncs, a marcar aquesta diferència, seria la Martha Graham, als anys 20 del segle passat. Per això dic que parlo d'un segle. Però tampoc cal desestimar influència que va tenir un ballarí de clàssica, que era el Nijinsky. O sigui, Nijinsky, que partia de l'escola russa del ball, en canvi, el que va fer és crear, o sigui, mixtificar, segons qui, i per mi va ser senzillament evolucionar cap a un altre tipus de música que barrejava la clàssica i la contemporània. I quina, podríem dir, quina seria les diferències, simplificant-ho, vull dir, no cal considerar-ho com una definició tancada. O sigui, la diferència entre clàssica i contemporània seria que parteix dels moviments de la dansa clàssica, perquè això és així, però el que passa és que la contemporània els trenca. Els trenca i ho trenca amb girs i amb torsions del cos, o amb silencis o moviments que no es contenen, no continguts. I deixa parcialment de banda la barra, o sigui, la barra clàssica dels moviments, i es troba amb el terra. O sigui, que hi ha molta dansa contemporània en què els ballarins, per dir-ho d'una forma, ho fan per terra. Hi ha molts casos perquè també es balla amb els peus descalços, que és una altra de les novetats que podríem dir que va començar a practicar la dansa contemporània. I una altra característica també especial és que la dansa contemporània elimina el decorat total, o sigui, el decorat, puguem dir, situacional, que s'explica una història, hi ha uns decorats, igual com hi ha doncs, en una obra de teatre, i, en canvi, la dansa contemporània ho pot eliminar tranquil·lament, perquè el vestuari, per exemple, determinat, a vegades és igual per tots els ballarins, siguin ballarins o ballarines, que ara poden anar vestits de carrer o amb roba esportiva, i les noies amb els cabells sols, cosa que abans era impensable que puguin anar amb una cabellera a l'aire. I la música, que és un altre dels conceptes, la música que dona suport, diguem-ne, en el ballet, no ha de ser específicament per l'espectacle concret, ni cal que sigui clàssica. Qualsevol música, i el dic qualsevol, pot ser utilitzada incloent-hi sons i sorolls que ajudin a crear un moviment i fins i tot, a vegades, que siguin a partir d'un silenci total, cosa que es fa molt difícil de suposar amb segons quina anteriorment. Jo diria que, per exemple, el Teatre Auditori, el que ha tingut ha sigut, des del primer moment, des de la seva inauguració, molts espectacles de dansa, molts, amb molta qualitat, i aquests espectacles de dansa amb molta qualitat van portar a un públic, perquè no podem oblidar que Sant Cugat, si té una característica, entre altres, és que hi ha moltes escoles de dansa. I, per tant, aquestes escoles de dansa el que tenen també és aquesta possibilitat de poder assistir a aquest tipus d'espectacles que omple a moltes de gent jove que no havia vist directament cap de les coses que li està ensenyant a l'escola i, en canvi, d'aquesta manera, doncs, ho pot fer-ho tranquil·lament. L'espectacle aquest que veurem, el Rèquiem de Mozart, que partim d'una missa de Rèquiem. Per tant, en principi, podria pensar-se que és una mica especial que una missa es pugui convertir en una dansa. I així és, perquè, evidentment, l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor de cambra de Granollers doncs cantaran, tocaran i cantaran exactament la missa tal com està escrita, que va ser l'última obra inacabada, per cert, de Mozart quan va morir molt jove. Clar, aquesta posada en escena, com com explicava una mica la Maria, i jo ho complemento, fusiona diferents estils, no? Diferents cultures, diferents moviments artístics, antigues danses barroques, àrabs, africanes, budistes. Serà interessant veure aquesta alegoria a la vida, a la mort i a la injustícia amb una orquestra amb cors i solistes en directe. I seguirem el nostre programa amb una altra connexió, a veure si podem aconseguir-ho i si podem aconseguir que se senti la veu bé, per poder-ho escoltar. Som-hi, intentem-ho, posem una mica de música per entrar-hi. Estem escoltant els Pirineus de Felip Pedrell per continuar amb una entrevista a partir d'una situació, d'una commemoració actual, i recordar-vos que el Teatre Principal de Tortosa es va estrenar Terra Baixa i era el 7 de febrer de 1897. I el 10 de maig del mateix any, de 1897, va arribar al Teatre Romea de Barcelona amb Enric Borràs en el paper de Manelic, un Enric Borràs que després el faria per tota Espanya, perquè es va fer una traducció feta per José de Echegaray. Però l'entrevista que volem fer avui és amb una persona que està vinculada amb una commemoració, també en aquest cas, que és dedicada a Fabià Puigcerbé, el director fundador del Teatre Lliure, que va dirigir Terra Baixa l'any 1990, poc abans de morir, per cert, amb un muntatge emblemàtic, i que aleshores ara es va fer un homenatge que és a càrrec del Teatre Lliure, com no podia ser d'altra manera, amb un muntatge que ha fet en Pau Miró, i que dirigeix el Roger Bernat. I el que hi ha hagut és una proposta que consisteix que hi hagi un grup importantíssim d'actors, concretament actrius, concretament 78, que representaran 13 vegades i cada dia tindrà 6 intèrprets diferents. I una de les persones escollides d'aquests 78 actors i actrius és precisament la persona que tenim, suposo, a l'altra banda del telèfon, i és que una gran santcugatenca, que és Martina Vilarasau. Martina, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, no sé si ho he explicat bé o no, però jo la primera pregunta que et vull fer és com va sorgir aquesta selecció, com es va produir?
Doncs, Eduard, si ho has explicat molt bé, és un homenatge que es fa a l'espectacle que ara fa 30 anys va fer la Companyia Lliure d'aquell moment, on hi havia Lluís Omar, Emma Vilarasau, Mercè Arana, entre molts altres actors i actrius, i el format que s'ha triat per fer-ho és amb cada dia 6 actors diferents, som 78 intèrprets en total, i bueno, jo tinc doncs, la sort de poder fer una d'aquestes funcions, que em fa moltíssima il·lusió, que també és un repte molt gran. I bé, van pensar en mi i em van trucar, de manera que va ser una alegria poder formar part d'aquest elenc, que també són actors i actrius que admiro molt i que puguem jugar a reproduir allò que es va fer fa 30 anys d'una manera molt especial amb la direcció del Roger Bernat.
Perquè quin és el personatge que fas tu?
Doncs mira, és una cosa que en principi ens van dir una cosa, però també ens han provat per veure el perfil que fem, i crec que jo finalment faré la Nuri.
Ah, molt bé.
Que és la Nuri, la va fer la Carlota Benet, que era una nena que en aquell moment tenia 14 anys.
És un personatge difícil, penso,
És un personatge, penso, molt bonic, perquè és un personatge que empatitza tant amb la Marta com amb el Manelic, que és un personatge que no està corromput pel que podria ser doncs els mals de la humanitat, no? En el sentit que encara és una nena i, per tant, conserva la innocència de mirar amb ulls de veritat als altres, no? I en aquest sentit penso que té una relació molt bonica amb el Manelic, que l'entén, que li fa pena tot el que li passa, perquè, clar, el Manelic suporta totes les tafaneries de tot el poble, no? I ell, amb la seva essència de la terra alta, pura, doncs, viu amb aquest conflicte. Llavors, la Núria, jo penso que juga a entendre la Marta i a entendre el Manelic, i és un personatge difícil, però alhora molt, molt agraït en aquest sentit que pot recolzar aquests dos personatges principals, no? I també és molt personal el personatge, molt, molt, molt genuí.
Ara hi ha una història, un aspecte que m'agradaria que em confirmessis, perquè quan jo em va arribar la informació, doncs em vaig quedar una mica sorprès, no? I és vosaltres, el teu grup, actueu escoltant simultàniament les veus del que està gravat, una gravació que es va fer per televisió. És així?
Sí, és així. Els sis actors de cada dia que ho faran, el que anem és anem microfonats i anem sentint la veu de l'actor actriu que en el seu moment feia el nostre personatge, i tan bon punt l'anem sentint, nosaltres el reproduïm. I clar, ho reproduïm a través de la seva veu. De manera que és un joc de reproducció i fidelitat allò que va ser, i d'intentar ser com un canal pel qual tu passes i no jutges. És a dir, intentar ser fidel a allò que sents.
Però trobo que és... Deu ser, jo, d'entrada, quan em vaig allí, penso que és complicat, no?
Sí, és molt complicat.
És difícil, penso, per vosaltres.
Sí, és molt difícil i és un gran repte, per això suposo que també, bueno, els actors i actrius que ho estem fent hem dit que sí, perquè ens agrada aquest repte i perquè volem jugar aquest joc. És a dir, d'entrada el Roger ja ens ho vam plantejar així i... Sí que hem tingut oportunitat d'assajar una mica el mecanisme per entendre'l. A part d'això, tenim unes acotacions de moviment, que són acotacions, com serien les acotacions que tu llegides veus de Nuri va cap allà. Doncs també ens ho diuen, això. O sigui que juguem amb dos tipus d'indicacions, les del veu del personatge i les de moviment.
Perquè això es fa en el llibre. Això es fa en el llibre de Gràcia.
Això es fa al llibre de Gràcia.
I en el cas teu, és el dia 20, el diumenge 20.
S'estrena el 18. Jo actuo el dia 20, però s'estrena el 18 de febrer.
El 18.
Ja serà aquesta setmana.
I aleshores tu ho fas el dia 20. Saps quins són els teus companys de repartiment?
Sí, sé quins són. El que passa que jo crec que vull mantenir la confidencialitat, perquè crec que això forma part del joc que es vol... Que es vol...
No, aleshores, res, escolta'm, no t'hi preocupis.
No, jo estic molt contenta de l'equip en què som i, evidentment, a nosaltres ens ho diuen, però sí que és veritat que també és xulo anar allà sense saber qui intervindrà. Bé, bueno, jo sé que actuo el dia diumenge, però bueno, que això, que m'agrada mantenir la...
A quina hora es fa el diumenge 20?
El diumenge és a les 6.
A les 6 de la tarda.
Sí.
Està bé, però escolta'm, jo em quedo amb aquesta... amb aquest incògnita de saber quins són els seus companys, perquè el que ja són 13 funcions amb 6 personatges, que són els 78 que han estat escollits entre ells tu... Però quins són els personatges? M'imagino, evidentment, doncs, que el Manelic...
Clar, que és una dramatúrgia.
El Manelic, la Marta, la Sebastià, i en aquest cas la Núria, i qui més?
Exacte, o sigui, tenim el Manelic, la Marta, el Sebastià, després hi ha la Pepa, que és una de les perdigones,
sí.
Després hi ha la Núria,
sí.
I després hi ha el Xeixa.
Ah, el Xeixa, clar. Mm. Clar. Jo tenia el dubte si hi havia, si hi hauria també el mossèn, o no sé, el mossèn, perquè el mossèn definitivament té poc. Sí,
que s'ha escurçat l'obra, de manera que s'ha intentat també reduir a que 6 actors puguin fer l'essència de l'obra, de manera que hi ha alguns personatges que directament o s'han omès o s'han transformat, que potser tens un personatge que en un moment també fas una petita intervenció d'un altre.
Ja. I aquesta idea que ha sorgit com per fer homenatge amb en Puigcerver i tot plegat, tu com la vius des de la teva? Perquè, clar, tu ets molt jove i vull dir que s'han passat... estem parlant de molts anys.
Sí, doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè especialment amb aquest projecte que ha sortit i amb aquesta oportunitat hi tinc com una vinculació que és bastant intuïtiva, que em fa bastanta emoció poder reproduir aquesta funció que es va fer fa 30 anys. I et dic per què. Suposo que a casa meva se n'ha parlat molt del Fabià Puigcerver, que també jo he estudiat a l'Institut del Teatre i bueno, el tinc com a referent, no? No només com a director, sinó com a escenògraf. Vull dir que sempre he sentit a parlar de la seva figura i sempre he llegit llibres i he estat informada de tots els espectacles que va fer i suposo que com a actriu és un dels directors que m'hagués agradat conèixer com treballava, no? Això d'una banda, i de l'altra, doncs, tota la història de la companyia lliure d'aquell moment, no? Tot el que representava el teatre en aquell moment, tota aquella generació d'actors i actrius que van estar amb en Fabià, i d'altra banda, la meva vinculació amb Guimarà, que és a mi és un autor que m'agrada molt, que vaig tenir la sort de també poder fer a les actrius de la Fresca, per exemple, l'Àgata de la Filla del Mar, i jo ja em vaig enamorar del seu llenguatge. I per mi fer Terra Baixa reuneix uns elements com són Fabià Puigcerver, reproduir un espectacle que es va fer 30 anys amb actors que admiro, entre els quals també hi havia l'Emma Vilarsau, és a dir, ella feia la Marta, no? Jo també tinc com un vincle llunyà, però també familiar, i per mi també és com un cicle. I és molt curiós, i això a modo d'anècdota, però bueno, crec que em fa il·lusió explicar-ho. Que vaig descobrir, quan vaig veure que es feien els 30 anys d'aquest espectacle, vaig dir, calla, jo tinc 30 anys. I jo recordo que la meva mare, la Dolors Vilarsau, me'n parlava molt d'aquest Terra Baixa, no? De l'escenografia, i que se me'n recordava. I vaig estar mirant la data d'estrena de l'espectacle i me'n vaig adonar que quan els meus pares la van anar a veure, la meva mare estava embarassada de mi. I ella em va fer molta gràcia a tot. Vaig dir, clar, tot quadra. 30 anys, jo tinc 30 anys, ella me'n parlava, ho feia la misma, no? Hi ha com un circuit aquí.
Sí, sí,
com
sí.
Que em connecta des d'una emoció i que em fa especialment emoció, i sobretot també pel lloc, pel teatre lliure, que és com el teatre que més il·lusió em fa actuar. I tampoc hi he estat mai abans. O sigui, que per mi reuneix bastants requisits que per mi són un repte i emocionants.
Ah, com deies tu, Guimarà, que té una força brutal, d'aquesta trilogia del mar i cel, de la Filla del Mar i de Terra Baixa, que són tres peces... Són despeses fonamentals, no?, per entendre el teatre de segons quina època, i no d'aquesta època, sinó que, com passa amb tots els que es converteixen en clàssics, que són vàlids al cap de 100 anys tranquil·lament, no passa res.
Totalment.
Hi ha un tipus de reaccions.
Hi ha una força en Terra Baixa, que també hi és en La Filla del Mar i també hi és en Maricel, que és que els personatges estan escrits des d'una humanitat i des d'una... també vivencialitat molt, molt bèstia. Penso que el personatge del Manelic i el de la Marta són preciosos, però de la mateixa manera que et dic que l'Àgata, la Filla del Mar, la trobo preciosa, vull dir, em toca unes coses personals que em fan connectar molt amb aquestes obres. Llavors, el fet de poder viure-les a nivell d'intèrpret és preciós.
Perquè en aquest moment tu faràs aquesta obra el dia 20 i estàs fent algun tipus de cosa de forma regular... Estàs, em sembla que feies alguna cosa d'impro o com ho tens, això?
Fa temps, bueno, jo m'he entrenat molt en la improvisació, perquè és un camp de la interpretació que m'interessa molt, i suposo per això també amb aquest espai, bueno, aquesta proposta m'interessa, perquè hi ha un punt d'improvisació i un punt com de... que el guió està bastant a l'aire, no? És a dir, està bastant a les teves mans, i això a mi em motiva. No, jo en aquests moments estic en projectes personals propis, amb microespectacles i tant tirant endavant projectes més propis, i de tant en tant surten coses d'aquestes que és meravellós que puguin aparèixer, no? Que apareixen també bastant de tant en tant, perquè quan apareixen, doncs, les has d'agafar molt fort i disfrutar-les molt.
Bueno, el que hauríem d'esperar és que aquesta representació que faràs el diumenge 20, doncs a veure si serveix per ja, que hi hagi una continuïtat a partir d'aquí, doncs amb gent que participa. Clar, en Roger Bernat també ha tingut sempre una evolució, que ja va començar, ara ja no estan... No, ja ha passat alguns anys des que va començar, però sí. Sempre ha tingut aquesta marca de buscar, d'improvisar, de buscar sí. Coses noves, de cercar formes diferents de poder-ho fer, no? O sigui que veure sí. Si això dona també una possibilitat de poder continuar fent alguna cosa amb ells.
Sí, és molt, sempre és superinteressant entrar dins l'imaginari del director amb el qual estàs treballant i el Roger té... Jo crec que amb aquest projecte ha buscat la manera d'intentar trobar el mecanisme pel qual poder fer un homenatge des de la reproducció i sent fidels a l'espectacle original. Llavors, en aquest sentit, és molt interessant tots els mecanismes que ha creat, sobretot a nivell de so. És un espectacle que totes les indicacions de so són una partitura musical, no? I aleshores, és a dir, no tots els directors són així d'exploradors, i en aquest sentit el Roger Bernat és molt motivant per un intèrpret, no? Sortir d'allò clàssic, sortir de... i buscar maneres d'explicar.
Conservar per renovar.
Exacte. Sí.
Molt bé, Bettina, doncs escolta, m'estic molt content de que tinguis aquesta experiència a partir d'aquest dia 20, d'una cosa que realment s'aparta de qualsevol cosa, diguéssim, de forma diguéssim, regular, eh?
Sí.
Busca una manera diferent. I a veure si ens sortiu d'això d'anar escoltant les paraules dites per la teva anterior i tu reproduir-les. Molt bé, Martina Vilassau, molta sort i que vagi molt bé aquesta versió del Terra Baixa.
Moltes gràcies, Eduard, i també gràcies per estar aquí a la ràdio. També m'agrada parlar des de la veu del ràdio del poble.
Perfecte.
I moltes gràcies per aquest espai, també. I ens veiem aviat.
I que hi hagi molta comèdia.
Molta comèdia, sempre. Sí.
Adéu, sort.
Adéu, gràcies. Adéu.
Thank you.
Estem escoltant aquest intermezzo fantàstic de la cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, perquè, com ja sabem, hi haurà un concert en què s'interpretarà. Però diguem que avui dijous a les 20, al Bocamoll de Torreblanca, tenim un concert de jazz amb Eva Fernández, saxo i veu, i Lucas Delgado, teclats. Divendres a les 8, a les 20, al Teatre Auditori, aquest concert precisament, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Marc Moncusí, amb qui vam parlar en el programa de la setmana passada, i amb la mezzo-soprano Anna Hassler, santcugatenca, nascuda a Cuba, però criada i crescuda a Sant Cugat, amb música de Grieg, de Verdi, de Mascagni, com això que escoltaven, i d'Antonín Debloch. Dissabte, a les 20, al Casal de Torreblanca, Cançons de fi de segle, una recopilació que fa en Joan Pau Chaves al piano de totes unes cançons que han durat durant 15 anys, cançons populars. I també a les 8, a la mateixa hora, al Teatre Auditori, ve el cantautor Joan Daussà i el seu grup, que presenta el nou disc Ho tenim tot. Uf, estarà a tope. I el diumenge, a les 6 de la tarda, a les 18 hores, a la Nau de Cultura de Valldoreix, la companyia 8 de teatre presenta Abans que arribi l'alemany, de Marta Barceló, dirigida per Mario Fernández, amb Maria Vancells i Cisco Ruiz. I ara us deixo una mica de música per acabar el programa. I qui podria ser, home, Joan Daussà? I què dirà, què dirà? Doncs que ho tenim tot! Fins a la setmana vinent. Adeu!
Els crits veuràs 10.000